El divan amb Sílvia Coppolo. A l'estiu, dissabtes i diumenges a les 6 de la tarda. I a partir de setembre, diumenges a les 9 de la nit.
Va, que tenim moltes pistes per endevinar avui qui s'ha acostat al divan de Catalunya Ràdio. Primera, corre, sovint amb una gran actriu i directora que no és sueca. Segona, té sang blaugrana, una sang que de vegades vista el que veiem sanglota. Tercera, però ni la sang ni els teixits l'espanten gens. Ans, al contrari, li encanta mirar de fit a fit cèl·lules vives a través del microscopi. Investiga. Quarta, et despistes i et munta un sarau divertit i glamurós, amb tot d'estrelles de l'espectacle que canten, ballen, sopen i es recapten dinerons per una causa humana. Cinquena, cura els impacients i fa prevenció per als més pacients. Sisena, diu que cal investigar la salut dels animals o d'on arrenquen, si no, les pandèmies. Setena, sap molt bé que la soledat no és bona companya de la salut, ni estar trist, ni passar fred. Vuitena, fa anys que Sant Jordi li va demanar que portés una creu i sobre del seu pit llueix, tant si va amb bata com si vesteix d'atleta. Novena, estudia, ensenya i entusiasma els alumnes. Lidera, treballa, lidera i inspira. Desena, es defineix com a metge, però més ens estimem ampliar l'objectiu i albirar l'horitzó, perquè davant nostre ens acompanya l'activista de la salut, Bonaventura Clotet. Doctor Clotet, benvingut al divan.
Moltes gràcies. Realment aquesta introducció m'emociona. O sigui que moltes gràcies per invitar-me una vegada més a estar al teu costat.
Amb alegria!
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 15a temporada.
Perquè ho sabem que aquesta cançó, doctor Clotet, gràcies a vostè, també li agrada, que ens l'havia triada fa molts i molts anys.
Molt. És una cançó boníssima, dels Antònia Font.
Mira. I una pluja suau de pols estel·lar. Dau el sol de sora baixa i plàcida. Mira com canta.
No.
No.
Hi ha dues coses impossibles, que canti i que balli.
No. A veure, aquí m'agrada aquesta cançó que ens havia triat fa anys i panys, perquè és la idea de l'alegria, és la idea de mirar el present i el futur amb optimisme, és la idea alhora de la presència, d'estar present en el moment, que aquesta sí que és una màxima del doctor Clotet.
Sí, jo crec que la vida... El que ens ensenya és que el que compta és avui, el moment, el present, com dius. O sigui, no serveix de res culpabilitzar-te pel passat i pel que podries haver fet i no has fet, ni tampoc angoixar-te pel futur, perquè no et canvia el futur. No serà diferent el futur, per més angoixa que ara manifestis. Aleshores, el que realment t'ajuda és saber gaudir el present, i això és el que has d'aprendre. És un treball personal, és temps, però que et pot donar molt retorn emocional de gaudir de les coses més elementals, més senzilles, més rutinàries, més absurdes, però saber-hi trobar l'encant d'aquell petit moment que mai més tornarà. I això hi ha una gran pel·lícula que ho ensenya, que és Perfect Days. Jo recomano a tothom que la vagi a veure.
これ、
カメラ。昔のんだけど。
なんで？
覚えてないの？おじさんが私にくれたんじゃん。
ああ、そうだった。
Perfect Days és una pel·lícula japonesa del 2023 dirigida per Wim Wenders que mostra a l'actor Koji Kakusho en la pell d'un home que es dedica a netejar banys, però que és feliç aquest home.
No, si és que jo crec que és una pel·lícula que té moltes lectures, he sentit moltes interpretacions, però almenys la que jo vaig fer és la de la persona que cada dia es lleva, cada dia té una rutina, cada dia va a netejar banys públics a Tokio, però que ho fa amb unes... s'esmera, ho fa amb molta cura, ho fa amb molta dedicació i que cada dia té el racó per ell mateix de trobar un arbre on fer una fotografia i anar-la reproduint i després fer la impressió d'aquestes fotografies i guardar-les, i que hi ha un moment a la pel·lícula que és per mi molt emotiu, que és que una nena es queda tancada en un bany públic i la mare, desesperada, que no sap on la té, l'ha perdut, tal i qual, ell va, la treu, la nena surt, la mare li fot una bronca de caldeu i en cap moment se li agraeix amb ell que l'hagi tret d'allà. Però, en canvi, la nena, quan està caminant a gira, i amb un somriure i una cara increïble, i amb la mà saludant, li diu gràcies a distància, no? I aquell moment és una recompensa emocional per aquella persona que fa la seva feina diàriament, amb molts altres exemples, eh? Però tot tampoc és que aquesta hagi de ser l'única pel·lícula. Jo crec que la filosofia de la vida que hauríem de tenir és saber gaudir d'aquests petits moments quotidians, diaris, que passem de pressa perquè només pensem en el demà i quan arribarà, i te n'adones que ja ha arribat, ja ha passat i que has gaudit
i llavors, que n'has tret. En un dia a dia, avui o ahir, doctor Clotet, aquestes petites coses que dius, quines serien en la teva vida que has viscut i que has pogut gaudir i trobar-hi el sabor, assaborir-les?
Mira, jo és que tinc la sort de fer una feina que m'agrada molt, que és, i tinc la sort de poder treballar en un hospital que per mi és un dels millors del món, que és Can Ruti, i tinc la sort de poder treballar en un laboratori que és l'Irsi Caixa, que també és dels millors del món, i en una fundació que és la Fundació de la Lluita, que també és una de les millors del món, tractant els malalts. Aleshores, és la feina de cada dia de tenir contacte amb els malalts, dissenyar estudis, dissenyar recerca, que sigui translacional i que, per tant, pugui ajudar a les persones. Però si tu em dius, què t'agrada cada matí? M'agrada despertar-me, quedo amb la meva filla que viu a prop d'on visc i anem a córrer junts.
Amb l'Aina.
Amb l'Aina Clotet. I aleshores, doncs, amb ella anem a córrer i compartim aquell matí, que són les 7 del matí, encara no, a vegades, que hi ha només el soroll dels ocells, que sempre ens trobem els mateixos personatges amb els que ens creuem, que ella i jo anem parlant, que sempre porto a la gossa que ja té 14 anys, que és la Uma, que és com un mes de la família, sens dubte, i que anem junts i anem parlant i anem explicant-nos la vida, el futur, els problemes i tot plegat. I aquells són els moments que més omplen. Després hi ha el moment d'entrar a l'hospital, de veure els malalts, el moment que et trobes algú que et diu gràcies perquè sóc aquí, fa 40 anys no hagués imaginat mai que hi seria. Per un altre costat, hi ha també el moment dur en què t'equivoques i les coses no van bé i sempre ens pesa més el fracàs que l'èxit, però en el fons hem d'aprendre del fracàs perquè cada cop sigui menor i tinguem més possibilitats d'èxit a l'hora de curar els malalts. I la vida és ajudar a la salut de la població.
O sigui, entendre l'error com una lliçó, de
sempre,
fet.
Sempre.
I el doctor Clotet una vegada em va dir, quan un pacient, que ara ho estava recordant, no, et diu gràcies i l'has curat, allò és la màxima satisfacció.
Sí, però saps què passa? Que això et dona molt retorn, però a la vegada sempre et fa pensar quantes vegades t'has equivocat, perquè ser metge et fa ser molt exigent i molt responsable de totes les vegades que t'equivoques i de les vegades que no ho has fet tot el bé o tot el millor que hauries pogut fer. I bé, d'alguna manera t'agrada doncs tenir retorn emocional, perquè tots el necessitem, però per un altre costat també t'agrada doncs que ser crític per pensar que així ens milloraràs i cada cop ho faràs millor.
I anem a mirar la televisió un momentet, ara.
Que no discutir aquí.
Sí, estem parlant molt civilitzadament, de fet, com si fossin putos suecs.
Mira, parlant de Suècia.
Clar, ara ho dèiem, no? I ha sortit l'Aina amb qui corre el seu pare i amb l'Uma, que com que la gosseta ja és més gran, ara corre més a poc,
sí.
No?
Sí, però
Déu-n'hi-do,
eh?
Déu-n'hi-do
per 14 anys, eh?
I estem veient, això no és Suècia, i recordo una vegada que em deia un doctor Clotet que li havien dit als seus fills, a l'Aina i al Marc, que no es fessin metges, ell no, i la seva clar. Dona, perquè és molt dur, això de ser metge.
No.
I mira...
Clar, l'Anna seva mare és metgessa i farmacèutica i és una persona molt intel·ligent i jo sóc metge i a més jo em dic Bonaventura Clotet i el meu avi, que ve d'una família molt humil de Tremp, la besàvia collia papers perquè ell escrivís, va estudiar la carrera de Medicina i és el que va ser secretari del primer congrés de metges de llengua catalana, el 1913. I el meu pare es deia Bonaventura Clotet i va ser metge, i jo em dic Bonaventura Clotet, i clar, vaig dir, aquí s'ha acabat. O sigui, ja no hi ha cap més Bonaventura Clotet. I el Marc, doncs, és una gran persona, un gran actor, una persona que, juntament amb la seva germana, doncs, i el Jan Andreu, doncs, han creat una empresa per poder tirar endavant projectes, doncs, de cinema i de televisió i de teatre i del que sigui, una productora que es diu Funicular, i per tant, doncs, jo crec que són persones que han viscut el que era l'exigència de ser metge i la responsabilitat, i s'han fet actors. I
són molt bons. Actors,
són molt bons. Jo la veritat penso que tant el Marc com l'Aina són molt bons, i l'Aina jo crec que no és una tonteria pensar que ha aconseguit guanyar el premi a la millor actriu de les sèries de televisions públiques a Cannes per a sèrie Això no és Suècia, i per un altre costat tampoc és una tonteria dir que la sèrie Això no és Suècia ha sigut la sèrie escollida com a millor sèrie de les televisions públiques de tota Europa. Clar, això està dit aviat, quan comences, no? També li posa un repte molt alt, perquè d'alguna manera li exigeix que el llistó no pot baixar, però ella n'és conscient, jo crec que el mantindrà i el superarà, i és molt bona, i el Marc ha sigut un contrapunt molt important. La Marta Baldó i el Jan Andreu dintre de Funicular són el nucli essencial i crec que tenen un gran futur davant. El problema i el repte, i a més jo els hi dic heu de tenir en compte tot el que és intel·ligència artificial en tot aquest tema, perquè l'heu de saber incorporar i saber quin pes pot arribar a tenir. Però això serà un altre moment i un altre temps, i ara el present és continuar, seguir, fer segones parts, terceres parts, el que calgui,
i heu parlat,
i fer pel·lícules...
De la sèrie Mentre corríeu?
Sí, jo l'he vist tota i trobo que no deixa de ser, per mi, una de les millors sèries. Tampoc és que jo en vegi tantes, intento llegir molt i veure poques sèries, però la veritat és que crec que és un gran exemple de la dificultat que té canviar les dinàmiques de salut mental de les parelles, siguin del tipus que siguin, en el món actual, no? Jo crec que per més que vulguis canviar el rol del pare, de la mare, tot, hi ha un pes històric, hi ha un pes social, un pes mediàtic, un pes ambiental, que fa que sigui tot molt complicat i tot acaba tornant al punt de partida. Però bé, a base de lluitar molt, aconseguirem canviar-ho.
Doctor Bonaventura Clotet, avui al divan.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Ha vingut John Lennon al divan amb aquest Imagine, que continua sent una cançó de projecció cap al futur.
Home, jo crec que la pena és que el que canta John Lennon no sigui una realitat i no s'apliqui, no? Si quantes guerres ens haguessin estorbiat, quantes morts ens haguessin estorbiat, si no hi hagués un moviment visceral i irracional basat en lluitar per imposar un tipus de creença o de religió. No n'hi ha una de millor ni de pitjor, totes són vàlides, i el que hi ha que fer és, sobretot, és intentar ajudar el que tens a prop, i això és la millor religió que hi ha.
Ajudar el que tens a prop és la millor religió.
Sens dubte.
Oh. I'm a dreamer, i és un dreamer també el doctor Clotet, ho ha de ser, eh? Si no, no hagués impulsat tantes coses.
No, clar que sí, si és que somia és el millor que hi ha, si és que penso que el dia que deixes de somiar és que ja no hi ets.
I què somia ara, doctor Clotet?
Doncs mira, jo ara somio perquè tinc la gran sort de que gràcies a Dir-s'hi Caixa, que això és obra de la Generalitat, del Xavier Trias, quan era conseller de Salut, i del Josep Vilarsau, quan era director de la Caixa, que creem l'Dir-s'hi Caixa fa 30 anys, però abans, 2 anys abans o 3, havien creat la Fundació de la Lluita contra la Sida, tot que ara ja ha canviat i es diu Fundació de Lluita contra les Infeccions, i que això ho havíem creat per intentar ajudar a la primera pandèmia, que era la pandèmia que la gent moria i era gent de la teva edat, persones de la teva edat que miràvem i dèiem ajuda'm i no tenies gaire cosa a fer, més enllà d'implicar-te i dir què puc fer, no? Doncs donar qualitat, perquè quantitat no podies donar, i després fer recerca i a partir de la recerca doncs avançar en diferents camps. Doncs hem anat avançant en molts camps i ara el nostre focus tant a la Fundació de la Lluita contra les Infeccions, com es diu ara, com a la Fundació Dir-s'hi Caixa, que segueix sent el seu tema central de recerca ara, infeccions i immunitat, és dir, com podem fer front a un ampli ventall de malalties. I estem treballant des de diferents pandèmies que puguin arribar, diferent preparació de fàrmacs que puguin prevenir noves pandèmies, perquè si haguessin tingut fàrmacs que fossin eficaços contra la Covid-19, s'haguessin estudiat milions i milions de morts, i en aquests moments els estem desenvolupant i els podem tenir. Estem desenvolupant noves vacunes, estem desenvolupant tractaments que puguin frenar aquestes noves pandèmies, però també a la vegada conèixer el sistema immunitari ens ha portat a treballar sobre l'envelliment, sobre l'Alzheimer, sobre el que pot semblar molt distant, però no ho és tant, que és el càncer i vacunes terapèutiques contra el càncer. I tot això ho fem sempre en col·laboració amb una sèrie de centres de referència, com pot ser el Centre de Regulació Genòmica i la Mare Diersen, que el dirigeix, o bé el Centre Maragall, amb Josep Maria Argimon, etc. I el més important és que moltes vegades la gent diu, però quina connexió hi ha aquí, no? Perquè sempre hi ha allò de que no em trepitgin el territori, no? La connexió és total. O sigui, gràcies a tot el coneixement generat amb la sida, quan estava molt estigmatitzada, aprenem a conèixer el sistema immunitari. I el sistema immunitari és la clau de que envellim, de que tinguem càncer i de que tinguem una sèrie de malalties de tot tipus. I això és el que fa, és que ara, en aquests moments, doncs, també, coneixent aquest sistema immunitari, veiem que tot el tema de l'Alzheimer i l'envelliment pot tenir que veure amb retrovirus. I clar, si jo crec que algú té sentit que pugui parlar de retrovirus, puc ser no jo, sinó el meu equip, perquè el virus de la sida és un retrovirus. I amb ell vam començar fa més de 30 anys
ara
a treballar.
Ara ho estava mirant, no? El 83.
I aleshores, amb aquest estudi d'aquests retrovirus, que són virus que tenim enganxats en els nostres cromosomes i que estan allà des de fa milions d'anys i que alguns d'ells s'activen, salten, creen inflamació i ocasionen l'origen del que podria ser l'Alzheimer i l'origen del que pot ser l'envelliment de les cèl·lules, a través d'això estem treballant en col·laboració amb molts centres. N'hi ha molts altres i tots ho fan molt bé, però hem d'intentar establir col·laboracions molt, molt fermes i sobretot hem d'intentar aconseguir que moltes persones entenguin que s'ha d'ajudar a la recerca, perquè el diner llavor, el diner que permet arrencar, és tan crucial que si no el tenim sempre ens quedarem en una situació molt, molt, molt de hàndicap i molt de dificultat per tirar endavant aquests projectes. Les idees són fàcils, el que és difícil és executar-les, i per executar-les l'únic que et cal és una miqueta de diners. No són tants, però els que els tenen, que sàpiguen que els donarà molt retorn emocional saber que estan contribuint a que s'avanci amb Alzheimer, envelliment, càncer, noves pandèmies i altres malalties.
I què haurien de fer aquests que tenen diners ara per contribuir-hi?
Bé, doncs jo crec que és molt senzill. Ells poden entrar tranquil·lament a la Fundació Lluita contra les Infeccions i a la web tenen un lloc on aportar i fer les seves donacions, fer-se socis de la Fundació i contribuir a que tota aquesta necessitat de tenir uns recursos bàsics per poder endegar els projectes un cop tens la idea i que no hagis d'esperar a generar aquests recursos, doncs accelera molt la translacionalitat de la teva recerca. Perquè nosaltres estem treballant en fàrmacs que no tenen cap retorn econòmic per a les empreses. Són fàrmacs genèrics, són fàrmacs que nosaltres hem vist i hem descobert que poden tenir un important punt d'actuació en unes àrees determinades i que poden servir per evitar que tinguis o desenvolupis una sèrie de malalties. I això és el que ells han d'entendre, que poden ajudar molt amb aquesta contribució quotidiana o mensual o anual a una fundació que sempre és transparent, està auditada i el que vol és poder ajudar a que la recerca arribi a la societat i permeti millor qualitat i millor quantitat de vida.
Van aconseguir aïllar el coronavirus?
Sí, bueno, això no tenia molt mèrit. Per sort vam col·laborar i aquí jo crec que, ja que mencionar, que ens va ajudar molt la farmacèutica Grifols amb uns ajuts que va permetre que col·laboréssim amb l'IRTA, el CRESA, el Centre de Recerca en Salut Animal, el centre, el BSC, el Barcelona Supercomputing Center, i nosaltres, i vam començar a desenvolupar una sèrie de projectes de recerca que ens va permetre doncs, avançar cap a identificar el virus, sobretot identificar el tipus de resposta immunitària que feien les diferents persones que s'havien infectat i com això controlaven aquest virus, ajudar amb col·laboració amb el desenvolupament de vacunes a poder tenir el millor disseny de la propera vacuna que calia per poder avançar i estar anticipant-nos a aquestes noves pandèmies que vinguessin i a protegir adequadament, i tampoc és senzill. I jo crec que hem de tots plegats ser conscients de que la recerca, tant de bo fos senzilla com aparentment es pot veure de fora, però no ho és, i per tant necessitem els ajuts de tothom.
Per prevenir, el més important són les vacunes?
Sí, és que jo a vegades em ric de la frivolitat en la que es mou certa gent, en la que és capaç d'opinar sense cap coneixement científic de base, ni molt menys, i basant-se, es basen en notícies difoses a través de fake news o no fake news, o tothom opina, i hi ha les xarxes, hi ha tot plegat, que el que fa és distorsionar una realitat. Vull dir, la vacuna és una cosa que et permet protegir-te i que permet estar prevenint una sèrie d'infeccions que faran que, si no et vacunes adequadament, doncs es puguin escampar molt més i et puguin causar una malaltia molt severa. I, en canvi, amb vacunes adequades, això es pot prevenir, i jo crec que és on hem d'anar i on hem de lluitar. Jo recordo que al principi de la SIDA, que no hi havia tantes xarxes, ni tants Instagrams, ni tants TikToks, ni tants, com deia el pla, collonades d'aquestes.
Xarxes,
però el pla li hauria dit collonades.
Sí.
Tot això el que ens permetia en aquells moments és poder avançar més adequadament, però fins i tot en aquells moments inicials hi havia gent que em qüestionava si el virus de la SIDA era un virus que s'estava inventat, que s'estava manipulat, que s'estava, etc. Quan el virus de la SIDA és un virus que va saltar dels animals, dels ximpanzés als humans al 1920, quan està perfectament demostrat científicament, quan a més és un virus que ha anat evolucionant al llarg de 30.000 anys en l'espècie dels ximpanzés, fins al moment que és capaç de saltar d'un animal a un altre. Però és que ara tenim l'exemple de la grip aviar, i la grip aviar també ha saltat de les aus a les vaques, i de les vaques saltarà als humans, i ja veurem com es anirà escampant. Però és que n'hi ha altres, com el Zika, el dengue, el chikungunya, l'èbola, etc. I hem d'anticipar-nos, hem de dedicar diners a aquesta recerca en salut animal. Nosaltres hem col·laborat i estem col·laborant molt amb CRESA, IRTA, I de nou, doncs, amb tot el BCC, i el que intentem és estar anticipant-se, anar un pas endavant, no un pas enrere.
Diu que
no?
S'ha d'investigar també els animals. Llegia aquests dies que uns pollastres que venien amb una cadena de supermercats duien una pila de bacteris i que fins i tot doncs, uns porcs que havien allà, diríem, fet créixer enmig d'excrements, etc., es venia aquesta carn que, per tant, estava infectada en el supermercat. I dius, bueno, però si jo semblava que hi havia prou controls. No hi ha prou controls animals?
No, n'hi han, però mai són els que són suficients, que els que s'haurien d'implementar al màxim, i a la vegada sempre la capacitat que tenen els virus que infecten aquests animals, els bacteris, d'anar evolucionant i mutant, però sobretot els virus, els hi permet anar fent el salt i aleshores infectar les persones. I això és el gran risc que tenim i que per això hi ha que invertir en el que es diu One Health, que és salut humana, salut animal, salut ambiental, escalfament global, etc. Tot plegat s'ha de tenir en compte i ens hi hem d'aplicar i posar diners, si no correm el risc de tornar a estar davant d'un altre Covid-19.
Bonaventura Clotet, avui al divan.
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg.
I el doctor Clotet s'identifica amb la lletra d'aquesta cançó d'en Raimon?
Sí, clar. Jo sóc un fan diguem, d'una part dels 16 jutges que són bàsicament el Serrat, el Raimon, en algun moment la Mireia Mar Bonet, etc. Jo crec que hem tingut la sort d'un moment determinat de tenir uns cantants que ens proporcionaven unes lletres, unes cançons i unes motivacions increïbles. I torno a dir, tinc la sort, part de conèixer molt i ser molt amic i apreciar molt i respectar molt el Joan Manuel Serrat. I crec que ha fet tant per tot i ha estat tan poc reconegut que és un escàndol.
Perquè realment el doctor Clotet ve d'una família humil, que abans ho ha dit com de passada, i havia arribat a passar fred amb aquella bossa d'aigua que es posava als peus per escalfar-se en el llit, no? Diríem que és la imatge encara d'uns anys de franquisme i de no anar gens sobrats a casa.
No, gens. És que el que et dona, diguem, d'allò pena i penses que gran que ets ja, però bé, també... penses, bé, ho pots dir-ho perquè n'hi ha que no hi arriben, però
l'alternativa és pitjor.
L'alternativa és pitjor.
I ara no es pot presumir fins als 95.
No, no es pot presumir, no, però, no. Però bueno, hi arribarem, amb tots els estudis que estem fent,
hi arribarem
a tenir molta qualitat de vida i quantitat de vida. Però és cert, jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, d'anar pel carrer i que em diguessin que no podia parlar en català, d'una casa on només hi havia una sola estufa, on hi havia només una bossa d'aigua calenta a les nits per escalfar-te i que hi havia doncs, ous ferrats amb patates fregides durant tota la setmana i que la nevera era tota de gel i que jo anava a buscar el gel a una bossa de nylon d'aquestes que pesava molt i em tallaven la barra de gel perquè la nevera que teníem era de gel. En aquells moments tothom tenia ja neveres elèctriques, tenia altres coses, però a casa no ho teníem. I érem humils, però això em va ajudar molt també a saber valorar molt el que anava aconseguint en el temps i a ser lluitador, no?, per avançar.
La mare era mestra.
Sí, la mare era mestra i l'àvia era mestra. Era de l'institut escola. Jo crec que...
Això està molt bé, que és bona sort, eh?
No, és que, clar, els que ens escoltin avui diran, conepa, això de l'institut escola, aquest boig del Clotet, què està dient? Però era una de les escoles exemplars que hi ha hagut en el nostre país, petit país, i que ha permès treure exàmens, fer avaluacions continuades, discutir entre alumnes i professors, i la meva mare n'estava tan orgullosa, i la meva àvia havia estat professora en allà, i per tant la meva mare alumna, i bé, la meva mare era una persona molt avançada en el temps, que inclús va ser subcampiona d'Espanya de hockey sobre herba, que sempre penso que haurien d'haver-hi dos equips i ella hauria de ser el segon, perquè no crec que en aquells moments hi haguessin molts equips femenins que juguessin a hockey sobre herba, però era una persona molt intel·ligent, i el meu pare també, i bueno, em van ensenyar moltes coses, em vaig aprendre molt, i crec que la vida és això, a base de rebre, saber transformar-ho en lliçó i, per tant, doncs, avançar.
A veure com ho lliguem, eh? La mare que anava a missa i aquí un doctor Clotet que l'acompanyava. Però, diríem, abans hem dit l'avi que va muntar ja aquest primer congrés en llengua catalana. I estem en finals de franquisme, proper al SUC. I després va donar suport a Junts pel Sí. Tot això com ho fem anar?
No,
com lliga?
No, això és una evolució molt normal.
M'ha mirat de reull, eh?
No, és una evolució molt normal, perquè jo... Jo és que feia d'escolanet. Jo anava amb la meva mare...
Feia d'escolanet?
Feia d'escolanet.
I portava l'aigua i el
tocava
el vi?
Tocava la campaneta, feia...
I les sagrades formes.
Llegia les escriptures i feia d'escolanet. I aleshores vaig anar evolucionant. Jo anava a missa a l'època en la que el capellà estava d'esquenes. I aleshores sempre recordo que tenia...
Això és abans del Concili Vaticà II, oi?
Sí, és que, clar, tot això, Sílvia, el que em sap greu és que només denota que sóc molt iaio. Però és igual,
no
ho dic amb orgull.
No
ho dic
tant.
Amb orgull. Tinc 71 anys i, bé, com diuen en francès, un vegà, ja veurem cap on anem. Però el que sí que és cert és que en aquells moments... Jo anava molt a veure la Moreneta, perquè no sé per què, ja m'agradava la Moreneta. La meva mare anava a missa i a poc vaig evolucionant. I d'aquí vaig anar entrant en el món del marxisme i el cristianisme, del Garodí i d'una sèrie de personatges que escrivien llibres com era Paraula d'Home. I a partir d'aquí doncs vaig trobar-me amb que no li acabava de trobar tot el sentit a tot aquest tema religiós, que era un bagatge que jo arrossegava de tota l'època i que m'havia marcat a la meva mare, etc, però que potser me'n podia doncs desprendre, però a poc a poc doncs bueno, ho vaig aconseguir. No ha estat senzill, i encara tenim un gran pes a sobre. Per això, quan sents John Lennon i que canta Imagine, que no hi ha religions, penses quantes coses ens hauríem estolviat i hauríem avançat. Sense religions radicals que fossin totalment de confrontació i de lluita, sinó de respecte, no? Però bé, la vida ens costarà molt aprendre. De fet, no hem canviat tant des dels romans. Tenim el mòbil i tenim quatre coses més, i hi ha l'Instagram i aquestes coses.
I la intel·ligència artificial.
Bueno, això està arribant ara, però és igual.
No hem canviat tant des dels romans.
No hem canviat tant, creu-me.
Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara, plegats vam travessar una porta tancada.
I aquestes paraules d'amor, què li recorden, que ens l'ha triat el doctor Clotet?
No, és que jo sóc un... Torno a dir, jo crec que tenim una gran sort de tenir els cantautors que hem tingut, i en Serrat és una persona excepcional, el Lluís Llach també, el Raimon també, la Maria del Mar Bonet també, però he tingut la sort de poder conèixer en Joan Manuel Serrat i saber que és una persona, de nou, tan propera, tan solidària, tan única, que amb unes cançons tan increïbles com molts altres que penses quina pena que Catalunya no li hagi donat el reconeixement que es mereix en escreix per tot el que ha fet. Però bueno, ens hem equivocat moltes vegades i crec que potser algun dia es redreçarà i espero que tot sigui fet a temps.
I avui que et puc fer una cançó, recordo quan vas arribar amb el misteri dels senzills, els ulls inquiets, el cos altiu i amb la rialla dels teus dits vares omplir els meus acords amb cada nota del teu nom, Laura.
I la sentirem a la Laura.
M'és tan difícil recordar.
La Laura Aymerich li va dedicar a en Lluís Llach aquesta cançó. Segurament explica què és l'amor, no?, aquesta cançó.
Sí, sens dubte. A més, vas tenir el privilegi, per atzar, que és igual, l'atzar, quin fos, de conèixer la Laura Aymerich en persona, no?, també el Lluís Llach. I em va fer molta il·lusió, perquè és una cançó tota tendra, no? Jo crec que tots aquests... cantants de la nova cançó, vull dir, tenen lletres i cançons que són realment increïbles i que no tornarien a sortir amb facilitat. Es van crear en un moment determinat per unes circumstàncies i crec que en Lluís Llach, vull dir, amb aquesta cançó, des de la Gallineta a Laura, en moltes altres, doncs ha sigut un referent, però ho ha sigut el Raimon, ho ha sigut la Maria del Mar Bonet, amb què volen aquesta gent, i ho ha sigut el Joan Manuel Serrat. Jo crec que en Serrat, des de, vull dir, des de que capritxoso és l'amor, que és el resum del que és la vida, no?, del que és l'atzar, el que et porta a tot arreu.
Tant com això? Tant
sí,
com això?
És
l'atzar?
És l'atzar. És l'atzar el que porta tot arreu. És l'atzar el que en un moment determinat... Ara està de moda i en anglès li diuen serendipity. I li diuen,
serendipia, sí.
Sí, serendipia i aquestes coses. Però no, en el fons és allò de que lligues caps, et trobes per on estàs i pots lligar històries, no? I nosaltres, per exemple, en recerca hem lligat històries increïbles amb IPRA, no?, que és el primer laboratori i centre de recerca de l'estat espanyol que ha fet la primera vacuna d'Espanya i que probablement es pugui comercialitzar aviat, i que nosaltres hem fet transferència tecnològica des de l'IRSI Caixa i que ens hem entès increïblement, i que és un gran centre de recerca en salut humana i salut animal. I això ha estat atzar, i ha estat atzar a vegades trobar-te amb algú que no esperaves trobar i que l'atzar fa que recuperis vivències molt, molt, molt antigues. I igual que et trobes amb malalts, igual que et trobes amb persones que mai haguessis, doncs, imaginat que retrobaries. I això és la vida, és atzar.
Me'n vaig en aquest moment de l'actualitat política on tenim sobre el damunt de la taula el tema del finançament. I abans hem començat parlant de diners per la investigació, però també del finançament per Catalunya. I preparant el divan d'avui, el doctor Clotet deia, però Sánchez és poc comprès i és un bon polític?
Aviam, jo que... Està clar quina és la meva forma de pensament i identitat, que és catalana i que m'agradaria...
I catalanista.
I catalanista, i que m'agradaria, doncs, tenir una identitat pròpia. També tinc clar que això ens ha de reportar alguna cosa a canvi, perquè si és que resulta que els que acaben dominant aquesta nova identitat no miren pel bé comú i pel bé del país i per recolzar la recerca, l'ensenyament i l'economia del país, és que potser tampoc és molt vàlid. Jo sempre penso que a l'estat espanyol Els més llestos són els bascos, que fa anys que són independents, però que semànticament li diuen d'una altra manera, però tenen el concert econòmic. Els gallegos, que per més que diguin que tots són del PP, tots parlen gallego i tots se senten amb una identitat gallega increïble, però a més tenen tots els recursos que els hi aporta aquesta, diguem, dualitat Espanya-Galícia. I els catalans, que no tenim cap concert econòmic, que no tenim res, que l'estem malmetent i que tots els esforços. I, sincerament i honestament, jo crec que ha de ser tan difícil ser polític, tan difícil aguantar...
Perquè li van oferir de ser polític.
Sí, m'ho van oferir, però...
Però què?
Però vaig tenir un atac de seny i vaig dir que no. No seguirem més amb el detall, però no tindria cap sentit. Jo crec que sé fer més o menys bé una cosa, que és dirigir recerca, tenir idees, que és relativament fàcil, ajudar que s'executin i després manegar egos. Sempre recordo...
Manegar egos, eh?
Sempre recordo que una vegada que en un esmorzar doncs em vaig trobar en el Piqué, en el Gerard Piqué, i li vaig preguntar, escolta, el Guardiola, que és un crac en el vestuari, us ha de dir què heu de fer? Diu, no. Diu, manegar egos. Doncs jo tampoc he de dir res del que han de fer els investigadors. Els hi puc donar idees, que algunes accepten, algunes incorporen, algunes modifiquen i algunes rebutgen. Però el que està clar és que el més important és que hi hagi un equilibri d'aquests egos perquè no s'acabi malbaratant tot i lluitant entre tots i no tirant endavant cap projecte. I això és el més important, que és manegar egos.
Liderar.
Això, liderar. I això és el que m'encanta fer. M'ho passo molt bé i estic molt a gust. I, bueno, mentre el... jo seré el primer que el dia que vegi que no aporto res que me'n vagi i mentrestant intentaré continuar.
Falta passar molts fulls de calendari. Bueno, no, res. No. Mira.
Dans ce bassin où jouent des enfants aux yeux noirs.
Jorge Mustaquí, també al divan de Bonaventura, Clotet.
Il y a trois continents et des siècles d'histoire. Des prophètes, des dieux, le Messie en personne. Il y a un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée.
Li vaig passar la pel·lícula.
Il y a l'odeur du sang.
És que jo crec que el Jorge Mustaquí, amb aquesta cançó, on surt Barcelona i on surt la llibertat, i és una cançó preciosa que jo he conegut darrerament i que m'encanta i que penso que ens ajuda a entendre quan difícil és l'equilibri polític i irrespectable a l'Europa, no? Ens estem... O sigui, fa pesarda pensar que l'extrema dreta es pot reunir amb Netanyahu quan l'extrema dreta espanyola té gent que és nazi dintre seu, que són els que mataven en els jueus en els camps de concentració, i que, en canvi, el Netanyahu reuneix amb ells. Aleshores, dius, l'absurditat i l'estupidesa humana és tan gran... Això crec que és algo tan evident que penses, Déu meu, què està passant? O sigui, que algú posi seny, perquè és que no pot ser que es tergiversi tot. I és que continuadament es tergiversi, i a més velocitat, donat totes les eines, tots els Instagrams, TikToks, etc.
Les xarxes, no li
entro. No m'agrada.
No li agrada, mira, no.
Mira, no. Jo tinc una agenda, que és una llibreta, en la qual escric i vaig rotulant amb colors i tot plegat, i un dels meus mentors als Estats Units, que és el Doug Richman, que és una persona que té 80 i pico d'anys i que m'ha ensenyat moltíssim a la vida, en recerca, en medicina i en moltes coses, un dia vaig veure que portava la mateixa agenda que jo. I vaig dir, home, si aquest home va així, jo vaig igual, no? I clar, jo tinc aquesta agenda que tu dius, vull dir, escolta, això què és? I aleshores, quan he d'augmentar la memòria, pujo i poso
un pòstit a sobre.
Un pòstit a sobre, ja està.
I
això, tinc...
Augmenta la memòria de la gent.
Augmento la memòria de l'agenda, sí. I l'agenda no la perdo. Ja està.
Som avui aquí al divan amb Bonaventura Clotet, que ara s'ha tret l'agenda.
Calla, sí, que li va... Ara em trec l'agenda perquè, clar, això d'alguna manera em dona la sensació de que he de poder posar aquí la pàgina en què posa Sílvia Coppolo.
Sí.
I aleshores, doncs,
no,
clar,
el divan,
aquí,
el divan, Catalunya
aquí,
Ràdio, sí, sí.
Sílvia,
sí.
Coppolo.
Ah, sí, m'he vist pintada amb groc, eh? Josep Lluís Santiso, Joan Vilaplana, Antoni Cama, Sílvia Coppolo, però doctor Clotet. Dance me to your beauty. Què tal balla?
Que no ballo, ni canto ni ballo.
I l'amor com va?
L'amor bé, l'amor va bé.
Digui'm una frase del seu amor.
Bueno, jo penso que l'important és acceptar que la vida té etapes i que tu vas enfrontar-te en les diferents etapes sempre amb un pla positiu.
I ara ja sap quin sentit té la vida o bé li atorguem el sentit de la vida?
No, jo crec que el que és més important és saber retrobar-te en aquest petit moment interior de retorn emocional que et donen les coses més senzilles i rutinàries. I el dia que tothom arribi a entendre aquest punt, la vida i la societat serà més feliç. I el retorn que dona poder ajudar algú, poder curar algú, poder fer recerca translacional que arribi a la societat, poder compartir amb moltes persones l'ajut que els hi pots proporcionar de la manera més senzilla, que és donant la mà. I, no sé, recordo l'altre dia un home al carrer que ni demanava ni buscava i que li vaig donar una almoina que és igual, la quantitat no era petita, tampoc era molt gran, però que em va mirar amb un agraïment que vaig pensar, és igual, o sigui, no és que no buscava el teu agraïment, el que t'agraeixo és que tu m'hagis permès que t'ho hagi donat, perquè penso que la vida són petits gestos, si no, no val la pena.
I a què i a qui donaria les gràcies al llarg de la vida?
Bé, jo, depèn, perquè jo crec que a nivell... has de separar dos nivells. Un nivell és el nivell personal i el nivell científic, no? Jo crec que a nivell científic, sens dubte, jo crec que he de donar gràcies, doncs, com he dit abans, al Doug Richman, que està a La Jolla, Califòrnia, al Bruce Walker, que està, doncs, al Ragon Institute i que l'acaben d'inaugurar, etc. I penso també que el Charles Boucher, que ja és mort i va morir d'un càncer de pàncreas, però és la persona que em va ajudar moltíssim i que era holandès, i que amb tota la meva recerca, sense ells i sense tot l'equip que vaig anar generant i creant al llarg del temps, doncs, i sense la seva involucració activa, sense esperar res a canvi, però amb molta il·lusió i amb moltes ganes, i si comencés a dir noms segur que me'n deixaria i no voldria que ningú se sentís ofès, però és tot l'equip que tinc en el laboratori Irsi Caixa, tot l'equip que tinc en la Fundació Lluita contra les Infeccions, i a totes les persones que, bueno, que han acceptat, doncs, seguir un camí amb una lluita contra una sèrie de malalties i en busca de la salut global. I això penso que és el més important i el que més agraeixo en el món. Després, òbviament, tot l'entorn familiar que m'ha permès tirar endavant i fer moltes coses, i el reconeixement de tota la família, doncs, m'ha ajudat molt.
I li van retre també un reconeixement a l'Institut Català de la Salut amb el Premi a la Trajectòria Científica als Hospitals de l'ICS i la medalla Josep Trueta al Mèrit Sanitari, també per la seva investigació en el camp de la sida, doctor honoris causa per la Universitat Carol de Vila de Bucarest, a Romania, membre d'honor de l'Institut Mèdico-Farmacèutic de Catalunya, Premi a l'Excel·lència Professional del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, Premi Frida en Barcelona, a la Concòrdia i els Drets Humans, l'any 14, etc, etc, i abans ho dèiem també, Creu Sant Jordi.
Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio. I was bruised and battered, I couldn't
tell what I felt. I was unrecognizable to myself.
Bruce Springsteen, aquí amb aquest Filadèlfia que tant té a veure també amb la sida. I ara hi acabem, doctor Clotet.
Quina
el
pena.
Seu somni de...
Quina pena.
Podem fer capítols,
quina
com això a Suècia.
Quina pena. Mira que ara m'estava tan a gust. Ara em sap molt de greu, no m'ho diguis.
Ai, que venen bueno, les notícies. El seu somni ara. Digui.
No, el meu somni ara és poder avançar en les diferents línies de recerca que estem portant, que van des d'aturar noves infeccions víriques que puguin convertir-se en pandèmies, a treballar amb tot el tema de malalties neurodegeneratives, de l'Alzheimer i l'envelliment, treballar amb càncer, treballar amb bactèries multiresistents, treballar amb el microbioma, treballar amb el long COVID, que és una creu increïble per aquells que el pateixen i que la gent no n'és conscient. La prova és que hi ha molts hospitals que no hi dediquen gaires esforços i que jo tinc la sort de tenir un equip molt potent a Can Ruti, que no és meu, que és del Roger Paredes, que és el cap de servei, que és l'Urdes Mateu, qui porta tot el tema de recerca en el camp de long COVID, però que és una... I que, curiosament, darrerament, també es pot haver relacionat amb certs retrovirus endògens. I és que, en el fons, jo estic convençut de que la majoria de problemes que tenim són malalties infeccioses i la gran majoria malalties víriques, i que el que hem de ser capaços és d'invertir diners per avançar en el control de les mateixes i poder arribar a donar més quantitat i més qualitat de vida.
Doctor Clotet i Sala, avancem. Ens ho va venint a dir. Anem fent divans.
Jo, és que m'ho passo també al teu costat, Sílvia, que... El que em sap greu és que a vegades penso ja t'has fet gran i ja no et vol invitar més, però jo estic encantat de venir
mira
al teu programa.
Mira que doctor Clotet, i tant que sí, sempre que vulgui. Gràcies.
Gràcies a tu. Hello darkness,
my old friend. Com sempre, ho dèiem abans, en equip treballem, amb en Santiso, al Vilaplana, en Cama, aquí a la Còpolo, que hem vingut per aprendre. Torni quan vulgui, doctor Clotet. Ah, hi ha amb una cosa nova, amb una investigació nova,
Que ja és fàcil, tingui... és fàcil, això.
Va, això ja ho tenim. Gràcies. That was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound. Silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell, echoing the wells of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning. In the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls,
whispered sounds of silence.
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc de les places i dels carrers plens, de xiquets que juguen i de vells que esperen, mentre homes i dones estan treballant als petits tallers, a casa o al camp. Jo vinc d'un silenci que no és resignat, d'on comença l'horta i acaba el secà, d'esforç i blasfèmia perquè tot va mal. Qui perd els orígens perd identitat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent sense místics ni grans capitans, que viuen i moren en l'anonimat, que en frases solemnes no han cregut mai. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant, jo vinc d'un silenci que romprà la gent, que ara vol ser lliure i estima la vida, que exigeix les coses que li han negat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, jo vinc d'un silenci que no és resignat, jo vinc d'un silenci que la gent romprà, jo vinc d'una lluita que és sorda i constant.
Dans ce bassin où jouent des enfants aux yeux noirs, il y a trois continents et des siècles d'histoire, des prophètes, des dieux, le Messie en personne. Il y a un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée. Il y a l'odeur du sang qui flotte sur ses rives, et des pays meurtris comme autant de plaies vives, des îles barbelées, des murs qui emprisonnent. Il y a un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée. Il y a des oliviers qui meurent sous les bombes, là où est apparue la première colombe, des peuples oubliés que la guerre moissonne. Il y a un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée. Dans ce bassin je jouais lorsque j'étais enfant, j'avais les pieds dans l'eau, je respirais le vent. Mes compagnons de jeu sont devenus des hommes, les frères de Dieu. cela que le monde abandonne en Méditerranée. Le ciel est endeuillé par-dessus l'acropole et liberté ne se dit plus en espagnol. On peut toujours rêver d'Athènes et Barcelone. Il reste un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée.